Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça que sí va ser capaç de superar l'Elx 3-0 després d'una primera part dolentíssima, nefasta. L'equip va reaccionar, estirat una vegada més per Leo Messi i va acabar sumant 3 punts que li permeten seguir enganxat a la Lliga. El Barça que ja està actualitzat pel que fa a partits disputats i es situa tercer a 5 punts de l'Atlètic de Madrid, a 2 del Real Madrid i 2 per sobre del Sevilla. Mateix important, tant l'Atlètic de Madrid com el Sevilla tenen encara un partit menys. Ara el Barça jugarà en un doble enfrontament amb el Sevilla, el seu futur a la Lliga i a la Copa. Dissabte visita el Sánchez Pizjuán en partit de Lliga i dimecres, tornada de les semifinals de Copa al Camp Nou. Araujo ha fet avui part del treball amb el grup a veure si pot tornar demà a la llista de convocats. Avui tenim contingut electoral destacat. Joan Laporta ha presentat el seu projecte esportiu, li han fet costat moltes cares conegudes, com Víctor Valdés, Aleixanco, Pichi Alonso, Albert Benages, missatges de Márquez, d'Eto, de Deco i la presència també en primera fila de l'acte de Mateu Alemany. També tenim avui protagonista en clau eleccions a Esports COPE. Després parlem una estona amb Santi Salvat, membre de la candidatura de Toni Freixa i que va ser precandidat a les eleccions l'any 2010. A la Champions, ahir el Real Madrid va aconseguir guanyar el camp de l'Atalanta, 0-1, amb gol de Mendy al minut 86. El Madrid, que va jugar contra 10 des del minut 18 per una controvertida expulsió de Freuler. En l'altre partit de la jornada, Borussia Mönchengladbach 0, Manchester City 2. En dues setmanes ja tenim els partits de tornada d'aquests vuitens de final. Avui toca Europa League, Nàpols-Granada, amb 2-0 pel Granada de l'anada, Villarreal-Salzburg amb 0-2 pel Villarreal del partit d'anada i Manchester United-Real Societat amb 0-4 pels anglesos del partit d'anada. A segona divisió, els equips catalans estan mirant ja els compromisos del cap de setmana. Demà tenim Sabadell-Albacete, duel de zona baixa, i diumenge Fuenlabrada-Girona, duel de zona mitja, i Espanyol-Sporting, o millor dit, Sporting-Espanyol, que el partit es disputa al Molinón, duel aquest de zona alta de la classificació. En bàsquet, el Barça pendent de recuperar efectius per rebre demà el Villarreal en Euroliga. Poden tornar Westermann i Claver. En handbol, el Barça continua sumant victòries a la Champions. Ahir triomfa la pista del Celje per 29-32. El circuit de Catalunya està venent entrades pels grans premis de Fórmula 1 al mes de maig i de motos al mes de juny amb la intenció de que hi pugui haver públic a les grades, això sí, amb aforament limitat. I tenim llista pels europeus d'atletisme sota sostre de Torun a Polònia del 5 al 7 de març. 35 atletes, Amana Peleteiro, Álvaro de Arriba i Jorge Ureño, que defensen corona europea. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, a Esports COPE per via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem quin és el problema del Barça. Creieu que el problema és físic al 4%, mental al 21%, de falta d'actitud al 25% i un problema futbolístic guanya aquesta opció amb el 41% dels vots. En clau espanyol, la pregunta és a qui donaríeu cabuda en el partit contra l'Sporting. A Melendo guanya aquesta opció 57%, a Mérida 22% o a Vadillo 21%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Mitsubishi Electric.
No solo climatiza, también purifica el aire. Es el más eficiente y lo puedes controlar por wifi.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Sí, señor, ahí está Piqué, Piqué que la deja para Trincao, lleva la bola a Trincao, que ha salido con muchísimas ganas, ahí está Trincao, quiere encarar a Gonzalo Verdú, ahí está Leo, se va Leo, la deja para Francisco Trincao, hace un recorte, hace otro, ¡el Carvalho! De Edgar Badía.
Seríamos bueno, equipo.
Alguno iría.
Pedri para Leo. Balona córner. Barragán. Vamos. Tira Leo. La cuelga para Frenkie de Jong. Edgar Badía. ¡Fuera! El tiro final de Alba fuera a la derecha de la portería. Vamos a ver ahora Leo para Pjanic. Pjanic para Leo, se la quita Peramilla. Contragolpe del Elche, 0-0 en el marcador. Ahí está Peramilla, a su izquierda está Boye. Vamos a ver qué hace, tira. Ter Stegen.
¡Ay, qué chupacín!
¡Pique! Le acompañaba a la derecha Cifuentes. Sí. Se mete Leo, la deja para Brentwood. Y pasa de tacón a Leo. Que estaba de delantero centro. La mete muy bien de tacona. Trinca para Leo. Leo para Bradway. Se la deja para Leo. Tira Leo. Tapó Gonzalo Verdú. Ahora Frenkie de Jong. De uno, de otro, de otro. Se mete Frenkie de Jong. La deja para Leo. Leo. Frenkie de Jong se metió en el área, carril del 10. ¡Gol! ¡Alba, gol! Leo para Bradway, se la deja Jordi Alba. El mundo al revés, marca Jordi Alba. Desde el área pequeña, picadito el balón, marca Alba.
Elena, cambios.
Espera, porque ese señor se la lleva. La mete para Griezmann al palo y fuera.
Fuera de juego.
Ahora se la lleva Griezmann, perdona, la deja para Dembélé. Dembélé para Griezmann, se va del portero, fuera.
Mira, otro ejemplo.
Al lateral de la red por fuera, por la parte izquierda, Antoine Griezmann.
Ahora bueno, esta es la película, el tiempo de juego de la Copa del Barça 3-0, marcador que situa el Barça tercer. Repeteixo com està la classificació, Atlètic de Madrid 55, Real Madrid 52, Barça 50, Sevilla 48, Atlètic de Madrid i Sevilla encara amb un partit menys. Dissabte tenim cita clau al Sánchez Pizjuán a un quart de cinc, Sevilla-Barça. Recuperem algunes reflexions que es van fer després del partit entre el Barça i l'Elx, començant per les del míster Ronald Koeman, parlant sobre l'enorme diferència que hi va haver entre la primera i la segona part.
Estava descontento por nuestro ritmo del partido, nuestro juego con balón. Yo creo que ha sido un poco lento. Yo creo que la defensa se fue muy, muy atrás cuando perdimos balón. Había espacios para correr, entonces el equipo no estuvo muy junto y yo creo que esas cosas hemos mejorado mucho en la segunda parte, donde hemos marcado 3 goles y además que tuvimos más oportunidades para marcar más. Entonces sí, muy contento por la segunda parte, pero no por la primera 45 minutos.
També va parlar Koeman sobre allò que va dir que els futbolistes amb experiència eren els que havien de tirar del carro. Evidentment, el toc d'atenció no anava per Messi.
Si hablo de los mayores, no es Leo, porque la efectividad, el juego que tiene Leo es todavía impresionante. Entonces, son más gente mayor, con todo el respeto, son más jugadores que tienen que marcar diferencias y él sí ha demostrado hoy otra vez ser un jugador muy, muy importante para este equipo.
Una de les vaques sagrades, Jordi Alba, assegura que l'energia i les ganes mai han faltat.
Bueno, la energía creo que siempre está ahí, sobre todo también, pues, como dijo el míster, la gente que lleva más tiempo, pues intentar que los jóvenes se sientan cómodos y que, pues, poco a poco, pues, vayan aprendiendo también conceptos de lo que es jugar en el Barcelona. Pero bueno, creo que las ganas, tanto de los jóvenes como de los que llevan más tiempo, pues siempre están ahí. Una vez se sale mejor o peor, también el nivel pues se ha igualado muchísimo respecto a otros años y hay que asumirlo e intentar pues luchar cada partido como si fuera el último para poder seguir ganando y dando alegrías a la afición, ¿no? Que es, está claro que son momentos difíciles, pero ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca.
I la pregunta que ens fem des de fa setmanes i que ens continuem fent, hi ha Lliga?
Sí, siempre lo hemos dicho, hay liga. Está claro que de fuera, pues, una semana estamos fuera, luego, pues, nos enganchamos. Pero bueno, nosotros sabemos que dependemos de nosotros de aquí hasta final de temporada para poder pelear por la liga. Seguro que los equipos, pues, fallarán también como hemos fallado nosotros. Y ahora, pues, el que menos falle, pues, tendrá más posibilidades de llevarse esta liga tan, tan competida, ¿no?
Saludo al Manuel Oliveros. Hola, Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, què tal?
Bona tarda. Primera part, horrible, eh? Horrorosa. La segona, de la mà de Messi, millor, però la primera, terrorífica.
Sí, 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 sí. Estava escoltant a Ronald Koeman que diu, un poco lento.
No.
Va ser pitjor que el dia del Cádiz, sí. Em sembla, eh? Pitjor, sí, que el dia del Cádiz. I el que passa que la segona part és veritat que van arribar els gols i els tres gols va participar Leo Messi, no? No només marcant, sinó donant la jugada, per exemple, a Bradway i Bradway a Jordi Alba, però van ser detalls. Tampoc va ser com per dir, ves, Leo Messi bien i vosotros no, tal. Em sembla que Leo Messi va jugar el 20% de les seves possibilitats. I la resta igual, és a dir, jo noto que estan, no sé si anímicament malament, futbolísticament, com diuen els oients, estan malament, no ho sé, però la veritat és que va ser pitjor fins i tot que el dia del Cádiz, em sembla.
Sí, sí, ara toca aquest doble enfrontament tan exigent contra el Sevilla, primer Lliga, després Copa, a veure de què és capaç l'equip i a veure si pot recuperar Araujo o Ronald Koeman.
Sí, sí, sí. Estàs ja treballant a Araujo i podria reaparèixer en qualsevol moment, de manera que sí, podria jugar i formar una bona parella amb Piqué. I tens també un Titi, tens l'Anglès. En definitiva, doncs, estan recuperant aquests jugadors, però sí, al marge de la recuperació o no d'Araujo, amb això no guanyaràs únicament amb això al Sevilla. O remuntaràs el dia 3 davant del Sevilla el 2-0 en contra, no? De manera que ha de posar molta més intensitat al Barça, si no espavila, ho passarà malament els dos partits.
Sí, sí. Després parlem més de futbol amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i també l'Oli al debat d'Esports Cope, però ara toca parlar d'eleccions. Víctor Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tots.
Avui Joan Laporta ha presentat el seu projecte esportiu envoltat de moltes cares conegudes.
Moltes personalitats, Alexandre, Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz i Mateu Alemany, entre d'altres. La seu d'Estimem el Barça, la fàbrica Moritz, estava plena, gairebé 50 periodistes que escoltaven com sobretot Joan Laporta i el seu vicepresident esportiu, Rafa Juste, presentaven un projecte amb un pilar que han desvetllat avui, l'intel·ligència artificial per trobar talent fora de casa i poder fitxar-lo des de ben petits. Aquesta era l'última presentació i la més important. No s'han donat detalls de noms o càrrecs, però sí la gran prioritat, recuperar la felicitat de Leo Messi.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo creo, me gustaría verle sonreír más y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo y ahí será la clave. Que se sienta querido también, muy importante que se sienta, que se vuelva a sentir querido. Leo nos ayudará a crear un nuevo equipo del Barça que durará posiblemente 10 o 15 años, como ha durado este equipo que todavía hoy en día quedan jugadores del mejor Barça de la historia.
Els focus apuntaven sobretot a Mateu Alemany, que estava a primera fila davant, just davant de Joan Laporta i Rafa Juste. L'exdirector general del València encara no està compromès formalment, no ha signat cap paper amb Laporta, però l'expresident ha deixat clar que el vol a la seva candidatura i si és president.
Mateu, tenim converses, no tenim encara res tancat per la confiança que hi ha, i jo ja ho he dit, a mi m'agradaria tenir persones del seu perfil i amb ell doncs, ajudant o participant directament en tot el projecte que tenim, que és engrescador i que segur que ens portarà a que el Barça doncs, tingui una nova etapa esplendorosa de la seva història.
I a la presentació Rafael Juste assegurava que, a més de Valdés, volia que la resta dels capitans de la seva època també s'assumessin al club si guanya les eleccions, i aquests són els jocs on els posaria.
M'agradarà que estigui amb nosaltres. I amb Carles tinc relació personal des de fa temps, no d'ara. Quan poso el Carles d'exemple, el poso com a capità de tots els companys que van estar amb el Carles. Hi ha coses que, com deia en Joan Laporta, són molt importants i capdals dintre del nostre club, que és, per exemple, la fundació, que és tornar a recuperar aquells valors que sempre us estic dient. Clar que m'agradarà que, si guanyem, en Carles pugui estar amb nosaltres. Jo, com Víctor Valdés, lo he dicho antes, me gustaría que él estuviese vinculado en el departamento técnico para estar muy vinculado a los porteros de nuestro club, desde los pequeños hasta los del primer equipo.
Per últim, Laporta ha dit que s'han de motivar els jugadors, sobretot ara que no hi ha públic als estadis, i deia també, preguntat per Griezmann, que l'animarà a marcar gols.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Oli, has estat present a l'acte. Quina sensació t'has emportat?
No, i a més de tot el que deia el Víctor Navarro és que s'han vist també vídeos de Deco, de Márquez, de Samuel Eto'o, com deies tu al principi d'aquest programa, i també no s'ha volgut mullar Joan Laporta quan li han preguntat perquè estigui més feliç a Leo Messi, caldria portar-li a Haaland i Mbappé al seu costat o què? I no ha parlat de noms, no s'ha mullat. En definitiva, que no ha donat noms de la seva estructura esportiva, únicament hi havia gent molt important de la història del Barça, però com a figurants allà, aquesta presentació de la parcel·la esportiva.
Perfecte, fem una pausa, passen 21 minuts de les 3 de la tarda, Esportscope, i de seguida entrevista en clau electoral. De seguida parlem amb Santi Salvat.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Dintre d'aquesta sèrie d'entrevistes electorals que estem mantenint amb gent de les diverses candidatures amb vistes a les eleccions del dia 7 de març, saludem avui a Santi Salvat, que és membre de la candidatura de Toni Freixa. Santi, hola, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com esteu?
Molt bé. I tu què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Molt bé. No és la primera aventura que tens tu en clau eleccions, perquè cal recordar, per qui no ho tingui present, que tu, Santi, vas ser precandidat al 2010, ho vas intentar, i que també el 2015 hi va haver algun moviment, algun apropament amb Joan Laporta que al final no es va concretar, no?
Bueno, sí. Diguem-ne que el Barça el porto amb mi i, clar, sempre vols ajudar d'alguna manera. El 2010 era jove i impetuós, i el 2015 sí, vam tenir converses, però bueno, al final vaig decidir no anar-hi. I ara, pues, a tope. Ara estem a tope amb això.
Ara a tope amb Toni Freixa. Per què amb Toni Freixa? Què t'ha seduït del Toni perquè formis part del seu equip, Santi?
Pues mira, diverses coses. La primera de totes és el seu coneixement i estima pel club. És al·lucinant, d'alguna manera, com s'explica, com coneix el club. I, a més, com té les idees clares per desenvolupar un projecte que està més pensat pels socis i el barcelonisme que no per ell mateix. És a dir, no centra tot això en el presidencialisme típic, diguem-ne, d'aquest tipus d'eleccions, no? Té molt clar que el Barça és molt gran i és universal. I això em va seduir des del primer moment i cada dia em sedueix molt més, no?
Quines sensacions teniu a la candidatura, Santi, a 10 dies de les eleccions?
Pues mira, cada vegada millors, sincerament. És a dir, vam començar com el germà petitet, aquell que no feien cas. De fet, a moltes enquestes d'aquestes que es fan, especialment a xarxes socials, pues de 8 érem als 8ens, no? Abans del tall. I la cosa ha canviat molt. Per què? Perquè hem sigut consistents en el nostre missatge i perquè portem molt de temps treballant realment amb qui realment ha de prendre aquestes decisions, que són els socis. Per tant, a dia d'avui, molt esperançats i sobretot, és que rebem molt recolzament del soci.
Santi, bona tarda. Quina responsabilitat tindràs tu si guanyeu?
Mira, en principi jo estic en tota l'àrea institucional. Aquesta és l'àrea que jo estic treballant més a fons, encara i quan tots treballem amb equip i donem la nostra visió, perquè sempre és important tenir molt clar que el Barça és un club amb diferents sensibilitats i tots podem aportar molt. No?
Tu ets de les 4 o 5 persones que coneix els noms dels davanters que marcarien la diferència?
Diguem-ne que el que sí que puc dir és que són grans davanters.
O sigui que els coneixes.
Són grans d'alçada.
Sí. Grans de tot. Però sobretot són gent que marcarà la diferència. De fet, potser ja l'estan fent.
Ja ho estan fent.
Potser ho estan
fent. En els equips on juguen
actualment. De totes maneres, nosaltres no parlem de noms ni ho farem, eh? Quan sí. Arribem al Barça, la gent s'enterarà al moment que els presentem. Vale? Perquè si heu vist la trajectòria del club, sobretot els últims anys, això d'avançar noms i tal, al final l'únic que fa és encarir les operacions o realment, al final, pues, fer que les coses no surtin. Mm. Però realment agradarà molt perquè són perfil Barça total. Són aquesta gent que vol guanyar la pilota d'or amb el Barça. Mm.
No dieu els noms, però el que sí esteu dient és que sí que es poden fer fitxatges de primer nivell. Ho dic bàsicament, Santi, perquè tota la informació que ens arriba de com està la situació econòmica del club apuntava en els últims temps en sentit contrari, que el Barça no estava ara mateix per fer dispendis, fitxatges de 100 o per sobre dels 100 milions d'euros.
Sí, si les coses es fessin igual que s'han fet fins ara seria improbable, impossible. Però el nostre projecte es basa en una reestructuració de tot plegat. És a dir, anem a adaptar el Barça al que realment és, vale? Anem a ser seriosos i, sobretot, anem a organitzar bé tot això. I amb el nostre projecte, us ben asseguro que podríem fer aquests fitxatges.
Escolta'm, i del tema teu, del tema que dius que portaries al tema institucional, sí. També el tema de la Federació Espanyola, dels àrbitres, sí. Del VAR...
Sí. No està mal, eh?
No està mal.
No està mal.
El Valentino, no? Que diu Toni Freixa, Valentino.
Sí, bueno.
Sí, això de Valentino, per qui no ho sàpiga, Ole, expliquem que sí, sí. La candidatura de Toni Freixa ha fet una campanya, uns pòsters que es veuen a les parades d'autobusos, amb alguns missatges, com per exemple, avui és un bon dia per anar a esmorzar a Reus. Crec que això fa referència a la gestió del Reus, en la que d'alguna manera ha estat involucrat Laporta. Sembla que els debats m'estan fent luz de gas. I hi ha una, que és a la que fa referència a l'Oli, que és no permetré que el Valentino controli la Lliga.
Mira, nosaltres tenim una cosa molt clara. I que hem de defensar els interessos del Barça per sobre de tot. Vale? I això s'ha de fer a tot arreu. No només ho hem de fer aquí, ho hem de fer amb les institucions esportives i amb tota aquella institució que tingui alguna cosa a fer o a dir respecte a les activitats del Barça. L'interès del Barça és sempre un win-to-win, sempre. Ha de ser un win-to-win, però, escolti, tot té un límit. És a dir, entenem win-to-win que tots guanyem, no que sempre guanyin els mateixos. Vale? I defensarem el Barça clarament en aquest àmbit. I sense cap mena de dubte, és a dir, tot el contrari.
Dos d'aquests missatges al·ludien directament a Joan Laporta. No sé si és perquè enteneu que és el principal rival, el rival a batre, o per què?
Mira, això ha sigut una campanya, que és des de dos dies, que estava pensada en clau d'humor. Per què? Perquè havia arribat un moment en el qual la sensació que teníem és que hi havia molt de conflicte, s'havien dit moltes coses inadequades i tal, i era allò com un stop and go, tu... una mica d'humor, no passa res, i ara comencem, si us plau, a debatre. Sí? I sí, en resposta a lo teu, et diré que sí, creiem que el Jan és el rival que tenim nosaltres. Per tant, directament estic dient que és una cosa entre el Jan i nosaltres.
Hi haurà tres debats, no?, al final, dels tres candidats?
Sí, sí, a Conferència de Penyes, a RAC i a TV3.
Exactament, el diumenge, el dimarts i el divendres, dia 5.
Per què penseu que Laporta fins ara no ha volgut fer debats, que només els vol fer l'última setmana?
A veure, jo crec que ells el que pensaven és que tenien molt a perdre, perquè realment la seva campanya sembla que estava pensada per una cosa molt ràpida, perquè les eleccions en principi eren el 24 de gener. Llavors traiem la lona, pim-pam, fem i ja està, ja ho tenim guanyat. Clar, això s'ha allargat, això potser no ho tenien previst i han tingut que començar a córrer i a preparar coses i potser no estaven suficientment preparats i la sensació era aquesta, no? És a dir, si va al debat, doncs potser li agafen que encara no havia muntat l'estructura no sé què, l'estructura esportiva, l'estructura tal, doncs millor que no hi vagi. Cosa que a mi em sembla una falta de respecte, però sobretot un error.
Teniu, Santi, informació privilegiada des del club per saber que arribaria Pau Gasol?
No, teníem indicis de que això podia succeir, i no privilegiada ni del club. És a dir, teníem indicis. Llavors, saps, la il·lusió era tan gran que llavors l'Antoni, ho dius pel tuit, suposo, eh? El Toni sí. Va llançar el tuit perquè estava il·lusionat. Després va arribar tota aquella pluja de no, que al final no vindrà perquè el Toni... Bueno, ja està el Barça, està signat i tots contents, no? Suposo. Mm.
Hi ha molts noms que surten en campanya electoral, que apareixen en una candidatura, apareixen en una altra també. Avui, per exemple, Mateu Alemany ha estat present a la presentació del projecte esportiu de Laporta. Vosaltres amb Mateu Alemany heu parlat també?
Nosaltres no.
No heu parlat?
No, però per un tema de concepte i valors, és a dir, no entro en la persona, evidentment, això ja no, segurament és una persona magnífica, però no és a l'estil nostre, i menys una persona declaradament del Real Madrid, això és que no pot ser.
Uh-huh. El Toni està reivindicant en campanya la figura de Núñez i alhora també apunta a Cruyff com a model futbolístic, que són en principi en el món barcelonista dues figures com bastant antagòniques. És compatible?
Bueno, és tan compatible com que jo crec que s'ha desvirtuat una mica això. És a dir, qui va portar el Cruyff? El va portar el Núñez. Sí. No només això. I el va defensar davant d'una assemblea que se'l volia carregar. I després van guanyar tot això. És a dir, el Núñez és un estil de gestió, el Cruyff és una filosofia de joc. Són dues coses que perfectament conviuen. I jo també em sento exactament igual. Des d'un punt de vista de gestió del club i creixement del patrimoni, i des d'un punt de vista de gaudir del futbol que ens va fer gaudir el Cruyff i després, a partir d'aquí, l'escola que s'ha creat. No?
Mm. El vot per... Santi, perdó. Sí, perdona. El vot per correu postal beneficia algun candidat?
Ostres, pues mira, jo no
per
sé,
la situació no sabem, que hi ha, però... hi ha pandèmia, hi ha gent que potser no pot anar, per la mitjana d'edat... dels socis.
Nosaltres tenim bones expectatives. Nosaltres tenim bones expectatives perquè ens ha trucat gent que ja havia votat i ens deia tal, i bueno, pues tenim bones expectatives. Ara, a partir d'aquí, si ajudaran més a un o a l'altre, pues no ho sé. La sensació nostra és molt bona, molt bona. Mm.
Molt bé, Santi, no es pot fer una entrevista electoral sense parlar de Leo Messi. Com el convencereu perquè es quedi?
Bueno, el primer de tot hem de recordar que Leo Messi és barcelonista i, a més, és conscient de la situació actual que estem. A partir d'aquí, jo crec que necessita... És allò de la confiança i necessita entendre perfectament quin és el projecte i què esperem. A més, l'hem d'escoltar. Ell tindrà les seves peticions. El primer que farem és seure amb ell. El Toni seurà amb ell, parlarà amb ell i li explicarà tot com està, transparent. I a partir d'aquí, jo estic segur... Bueno, de fet, estic molt segur que Antoni, el president, Messi continuarà al Barça.
Santi Salvat, gràcies per atendre'ns. Una abraçada, molta sort, que vagi bé.
Moltíssimes gràcies, una abraçada a tots.
Adéu, que vagi bé. Seguim.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Obrim debat Esportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Bona tarda, i amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Com estem?
Bé, perfecte.
Bé.
Un bon dia avui.
Fa bon dia, sí senyor. Sí, sí. Escolta, deixa'm que et pregunti per una qüestió, així ens ho traiem ja de sobre i després parlem de futbol i tal, i d'eleccions.
Dispara.
És per la informació que ha donat el programa que t'hi jugues aquest matí, que parla d'una comissió que vas cobrar pel fitxatge de Malcolm. 10 milions d'euros, diu aquesta informació. Vols dir alguna cosa, explicar-te, aclarir, matisar?
Una, li haig de donar un toque al Sique, que treu la notícia, perquè com a bon periodista, abans de treure una notícia, s'ha d'informar. Val? I tot i haver-me trucat i preguntar-me per la comissió i parlar-me de 10 milions, li dic, escolta, que no són 10. Si vens a dir que tens un contracte, no sé què, no sé quantos, el que t'hagi dit que són 10 t'enganya. Val? Això per una banda. Són prop de 8.4, una cosa així, més o menys. Mm. Val? O sigui, això és completament cert. Què més vols saber?
Aquests 8.4 són per tu?
No.
No.
No. Evidentment, a mi el Barça em contracta per fer possible una operació que en un principi surt al voltant dels 62 milions d'euros, que és l'oferta que té el Bordó per part del Tottenham, i aconseguim que el jugador, després de tenir-ho tot fet amb la Roma i amb Monchi i tal, es baixi de l'avió i o canvi el rumb de l'avió privat amb el que anava i agafi rumb a Barcelona. I això acaba sortint una operació de 41 milions de traspàs, sí, més els 8 de l'intermediació que podien fer possible aquesta operació. Ja. Val? O sigui, amb aquesta operació no ens quedem amb el titular i siguem una mica intel·ligents i veiem que gràcies a aquesta intervenció el Barça es va estalviar prop de 15 milions d'euros, val? I a sobre va tenir un jugador que després va vendre per 50 més bonus i va guanyar diners. I, evidentment, hi havia uns compromisos contractuals que no puc desvetllar per un tema de confidencialitat contractual, que vosaltres en sabeu d'això, i es van fer front per fer possible l'operació.
O sigui, vols dir que d'aquests 8.4 hi ha una gran part que van a parar compensacions a la Roma i al Girondins, no?
Quasi tot va anar a parar a compromisos contractuals que tenen clàusules de confidencialitat i que no em vull ficar en un embolic, com entendreu, sí, no vale. Puc desvetllar ni les parts ni les quantitats que van anar als diversos socis.
En todo caso, cuando uno trabaja en esto, cobra comisiones.
Claro.
Y cuando uno vende libros, también. Y bueno, y si al final recibes X millones de euros por un trabajo, debe de ser porque te lo pagan y porque está totalmente legitimado que sea así.
Y más si
Oli, permíteme decirlo, y porque está bien hecho. Uh-huh. Y repito, con esta operación, el Barça ahorró dinero y ganó dinero.
Sí, sí. Anava d'això, que a més si el producte surt per millor preu, motiu de més de... Jo no li veig, no li veig el rebombori a la notícia.
Jo l'únic que volia que la gent o els barcelonistes que escolten això, que es facin la pregunta de per què surt ara i quin interès hi ha amb aquesta notícia ara. És que és absurd.
Sí, ambient electoral i interessos a tothom.
Molt bé. Perfecte, venga, queda dit i queda explicat i matisat. Dani, vaya primera part ahir, eh? La cosa es va arreglar després, però la primera part... Pitjor que el dia del Cádiz, eh? Ho ha dit abans l'Oli i estic d'acord, eh?
Sí, sí, és de les pitjors primeres parts que hem vist en molt de temps. Torno a repetir que li va donar a Paco González temps d'entrevistar a Paco Gémez i que podíem haver fet un especial perquè és que no estava passant res, no estava passant absolutament res. Després de la segona s'arregla una mica amb les fogonades de Messi i que el partit es trenca, però ahir, sincerament, és un dels més dels 2.000 milions de partits que ha fet el Barça els últims anys que van al calaix aquest de partits horribles que decideix Messi. I d'aquests n'hi ha moltíssims i el d'ahir és simplement un més.
Júnior.
Sí, jo vaig publicar un Insta Story amb un panda dormint perquè el partit era horrorós o molt avorrit i el millor del partit realment van ser pues, els piques una mica entre l'Helena i pare, el Dani allà batallant que no s'atrevia a parlar del Dembélé, no, jo picant-lo una mica per WhatsApp,
sí, dir, sí, sí,
al final vam fer que el partit fos una mica divertit, però és que és dramàtic. I jo li deia ahir amb el Dani, dic, és que jo venia de veure l'Lazio Bayern i va anar a un ritme completament diferent. És una altra cosa.
Y ni siquiera en la segunda parte. En la segunda parte es verdad que hubo los goles. Pero yo recuerdo perfectamente en la transmisión como con 1-0 en el marcador, todavía había marcado el Barça el primero, se decía, pero ¿por qué el Elche no va un poquito más para arriba? Sí. Porque seguía caminando el Barça.
Sí, sí.
Fue muy, 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 muy lamentable. Va en descenso. Y preguntábamos a nuestros oyentes si era problema físico, mental,
actitud.
O de juego, actitud o de juego del equipo.
He visto la encuesta y me ha costado mucho votar.
Perquè hi ha una mica de tot, no?
Clar, he votat mental, perquè és el que més s'hi assembla, però és que evidentment hi ha un component físic de que han jugat moltes pròrrogues amb els titulars de la Copa i la Supercopa, futbolístic també, vull dir, és una barreja de tot, però jo crec que jo he dubtat entre mental i actitud, que són les dues que com a mínim ahir jo vaig veure. Un equip que surt caminant, jo no crec que ho faci perquè està cansat, sinó perquè es pensa, ell, l'equip tot, l'entrenador, qui sigui, es pensa que caminant pot guanyar, que és el que en el fons és veritat, perquè és el que va passar i és el que gairebé va passar contra el Cádiz.
Tu quin subratlles, Júnior, d'aquests quatre? Físic, mental, falta d'actitud futbolístic? Quin és el problema més greu?
El problema més greu per mi és que l'equip està descompensat i crec que el planter, amb aquesta situació en la que estem d'incertesa institucional en quant que no tenim president, etc., doncs no té clar ben bé quins són ni els objectius ni a què jugar. Llavors, tot fa un poti-poti que passi això. Si veia esperances amb la Champions, evidentment, després dels resultats s'esvaeixen, però és que s'esvaeixen molt més pel rendiment i pel nivell de joc de l'equip.
A la Champions, sense esperances, i a la Lliga i a la Copa, perquè, clar, ara ve el Sevilla, un doble enfrontament, Dani, segons com vagi, és que el Sevilla, en 4 dies, et pot dir, la teva lluita a la Lliga és per estar entre els 4 primers i et pot fer fora de la Copa. Vull dir, són dos partits vitals.
Jo és que ja em dono per eliminat de les 3. Jo no en tinc cap d'esperança, però és veritat que és possible. Sobretot el de la Copa, jo crec que...
Sí?
A mi no em sembla impossible que el Barça...
Sí, la Copa és possible, home.
Però, sincerament, hem tingut tants moments d'aquests de... Ui, ara el Barça sembla que està en bona ratxa, porta 7 partits seguits guanyant... I pam, te la fots a Sevilla. Ui, ara a l'Alavés li fotem Messi, no sé què... I te la fots contra el PSG. I llavors, jo no m'atreveixo a tornar a apostar per aquest equip. Per això deia, per això la discussió d'ahir amb el sènior, que de... Jo vull que juguin els joves, perquè és que jo, en el meu cap, em dono per eliminat. I llavors penso, d'aquí al 30 de juny o el 31 de maig, què hem de fotre? Hem de jugar amb Pjanic i Braithwaite? Doncs no, que posem els joves. No? Jo ho dic per això, perquè jo parteixo de la base que el Barça no aspira a cap títol.
És que jo el Barça el veig ara per sota del Sevilla, Júnior. És que el Barça-Sevilla, en l'anada de la Copa, per mi va fer un bon partit i va perdre de 2-0.
Escolteu, dintre de... la mala sensació internacional que dona el planter, ostres, juguem a la Lliga Espanyola amb un dels pitjors Madrids de la història, un dels millors Atlètics de Madrid, i que tenim un planter amb Griezmann, amb Dembélé, amb Messi, amb Piqué,
Pedri,
que tal... Sí. No tenim pitjor planter que el Sevilla.
No.
Sí, el planter que tenim ens dona... Ens dona partit de parlar.
Plantilla no, però equip, sensació d'equip. Jo el Sevilla el veig un equip molt solvent, que sap el que juga, que hi va. El veig com a sensació d'equip molt millor que la del Barça ara mateix.
Jo sí, també, però no és millor. No és millor. Et donarà millor sensació d'equip, com també pot donar millor sensació d'equip al València, però no són equips millors.
¿Eso es por causa del entrenador?
No, yo creo que el entrenador está haciendo lo que puede.
Sí, lo que puede.
Es la sensación general, pero es que es la realidad.
Va provant coses, va provant i tal, aquest aquí, aquest allà.
En aquesta comparació en concret que pregunta l'Oli, jo sí que crec que Lopetegui té un segell que és més distingible que el de Koeman. Koeman, hi ha dies que surt a l'atac, hi ha dies que surt a defensar, hi ha dies que... Jo també crec que fa el que pot i que no és culpa de Koeman.
I que va provant, Dani, va provant.
Sí, va fent el que pot.
Però al final, amics, és la història de sempre dels últims 6 anys, o 5, no me'n recordo exactament quan. O sigui, depenem, i portem anys escoltant això, que depenem del Leo, com estigui ell. Si el Leo està enxufat aquell dia, que vingui qui vulgui. Ara, si no està enxufat, doncs vinga, drama. No, és que l'equip, és que la mentalitat, és que no sé què, és que no sé quantos. Hem de fer un projecte nou i ens hem de mentalitzar que el Leo és probable que l'any que ve no estigui i no es pot acabar el món.
Sí, sí. En fi, parlarem dijous que ve i ja sabrem què ha fet el Barça contra el Sevilla, la Lliga i a la Copa. Ho deixem aquí de moment, amics. Oli, Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Una abraçada a tots.
Una abraçada forta, que vagi bé.
Primer a la Lliga, després a la Copa. El Barça es juga molt en dos partits i el primer són 3 punts per estar viu a la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Sánchez Pizjuán, Sevilla, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Quarts de 4 de la tarda, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
Què tal, senyor Ballodi? Bona tarda.
A l'Espanyol també tenim partit guapo a la vista, eh?
Al Molinón, a l'estadi Enrique Castroquini, el diumenge a la tarda contra l'Sporting de David Gallego. Sí, senyor. Te'n recordes a Toixa que deia al final que el dilluns pensava canviar tot l'equip i el dimecres diu que acabaven jugant...
He pensat molt en aquesta frase durant aquesta setmana.
Los mismos cabrones de siempre. Doncs més o menys ve a passar el mateix amb l'Espanyol, però clar, l'Espanyol està estupendament classificat a segona divisió. Ho dic perquè jo porto setmanes dient que em fa la sensació de que Melamed serà suplent. I aquesta setmana espero que hi hagi algun canvi, perquè em fa la sensació de que l'Espanyol necessita més xitxa al centre del camp. I és que ja es parla obertament de que Melamed serà suplent el diumenge a la tarda i en el seu lloc entraria un home de mig del camp, seria en aquest cas Fran Mérida. Però també Vadillo, que diuen que està entrenant molt bé, també Melendo, que ha desaparegut des de fa 2 mesos de les alineacions. Bé, veurem què fa el diumenge a la tarda Vicente Moreno. El que sí que jugarà segur és Óscar Gil. Tremola pel que ha dit als mitjans del club, Óscar Gil.
Estamos entrando a la recta final y está claro que de la importancia de los partidos. Ya lo vimos la semana pasada, que da igual el rival, tenemos que dar el 100% en cada partido. Y bueno, eso, yo creo que partido a partido vamos a seguir luchando hasta conseguir el objetivo. Cada partido es como una final y vamos a ir allí a dar el máximo y a sacar los 3 puntos.
No hi ha més tòpics, noi. No hi ha més tòpics. És impossible, eh? És un muntatge del senyor Gil, José Luis, que el seu cosí doncs, l'ha deixat estupendament. Verona Zeitón al bar de diumenge. Verona Zeitón va ser l'home que va expulsar al bar a Luis López de les Palmes. També va tenir algun altre que...
Sí, tenia un llarg historial, no?
Sí, un llarg historial. Sí. Esperem que estigui força encertat i que no sigui protagonista diumenge a la tarda. Un bon partit. Sporting, Espanyol. Demà faig festa, però parla Vicente Moreno. Escolteu-lo.
L'escoltarem. Faltaria més. Quique, gràcies.
Adéu, senyor.
El Girona visitarà el Fuenlabrada diumenge, aquest és duel de zona mitja de la classificació, i el Sabadell obre la jornada. Juga ja demà, rep a l'Albacete, partit important de zona baixa. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan. Hoy el entrenador Antonio Hidalgo ha asistido a la rueda de prensa previa al encuentro frente al Albacete, donde ha hablado de la mejora en el rendimiento del grupo.
Yo creo que durante los últimos partidos todo eso se ha ido viendo, hemos sido muy protagonistas en campo contrario, sigue cierto, seguramente en las áreas nos ha costado un poquito más de lo que deberíamos, y ya había hablado sobre eso, que en ese último tercio, teniendo tantas situaciones de llegada, teníamos que sacar muchas cosas más. El otro día en campo español es cierto que ocupamos mejor el área, bueno, y es incidir en eso, mejorar cosas y al final esas situaciones que tengamos, transformarlas, ¿no?
El equipo se ha entrenado esta mañana en la Nova Creu Alta con todo listo para lo que será sin duda una nueva final para el Sabadell.
Gràcies, Naza. Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Existe otra red, otra internet, una red oscura en la que se organizan todo tipo de movimientos, actividades. ¿Qué son? ¿La Deep Web o las Darknet? ¿Para qué se usa?
La parte de internet invisible, esas redes oscuras con diferentes objetivos. Y es cierto que estas redes se han hecho famosas por sus actividades criminales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
A ver, en pocas palabras,
¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos cada día los mejores precios en productos frescos.
Filetes primera de añojo, solo 9,95 euros el kilo.
Y hasta el 10 de marzo, por compra superior a 25 euros en carnicería, te llevas 5 euros de regalo para una próxima compra de carnicería.
Solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Parlem de bàsquet, Esports Cope, Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Ballori, què tal? Bona tarda a tothom.
Que el Barça té demà partit d'Eurolliga, rep el Villarban i a veure si recupera algun efectiu Jaci Kevicius, no?
Doncs fa pinta, tot està a la mà del tècnic del conjunt blaugrana. Recordo que el rival és el nou equip de Thomas Hertel, tot i que l'ex del Barça no pot jugar a Eurolliga, només als campionats domèstics. És partit de la 26a jornada, el de demà, on recordo que el Barça arriba com a líder, té dues victòries més que el CSK de Moscou, que té en aquest cas un partit pendent. Queden 9 enfrontaments pel final de la Lliga regular. Jo vaig avisant que hem d'anar mirant el creuament. De moment el Barça s'enfrontaria, per mi, amb el pitjor equip que es pot trobar ara mateix, que és l'Anadolu Efes, si no el pitjor, un dels pitjors. Però anem a pams, perquè encara queda lliga regular, i a veure si recupera efectius, deies el Barça. Doncs sí, perquè tenim dos noms propis a sobre de la taula. El primer, important, Víctor Claver, fa uns dies parlaves amb ell, està de baixa des del 13 d'octubre, quan va jugar l'últim partit amb el Barça, lesionat a la fàscia plantar del peu dret, i el segon nom, el de Leo Westerman, que s'ha perdut l'últim partit del conjunt blaugrana. Vam tenir l'impàs pels partits de seleccions. L'últim va ser davant els Alguiris. També a l'Eurolliga va ser baixa Westerman per un esquinç al turmell esquerre. Doncs bé, segons hem pogut saber, els dos, Claver i Westerman, entrenen amb normalitat amb el grup. O sigui que, com t'apuntava, si el coach Sarunas Jasikevicius ho creu convenient, poden reaparèixer demà davant l'Asbel Villarban. Sobretot seria important Claver perquè vagi agafant dinàmica de partits, ritme de competició de cara al tram final de temporada, clar.
Molt bé, i avui tenim, Albert, una efemèride important. Avui es compleixen 25 anys del títol de Copa del Manresa.
La Copa del Rei, guanyada pel llavors TDK,
TDK.
Per molts, sí, és que assimilava molt el patrocinador amb l'equip, va estar molts anys i per alguns, jo tinc algun amic que encara diu, oye, el TDK què ha hecho? No, ara és el Baxi, però era el TDK Manresa el que va guanyar any 1996 la Copa del Rei a Múrcia davant el Barça amb triple final de Joan Creus pel 94-92. Sentim l'heroi, Joan Creus.
Anàvem aquí a Múrcia, doncs bé, a veure què passava. Teníem un camí relativament assequible, ens tocava primer el León, que ens va costar molt guanyar, però el vam guanyar. Ens va tocar després el Múrcia, que havia eliminat a Unicaja, que ens va fer un favor, i llavors la final, no?, contra el Barça, un equip super complicat que havia eliminat el Madrid. Sempre pensàvem, no tenim res a perdre, és una final i el cansament en aquests moments s'ha d'oblidar, i efectivament
és un dels grans moments de la història del bàsquet. Any 96, vaja, Creus, si no m'equivoco, tenia 39 anys, però encara li quedava tant el TDK com a Creus guanyar la Lliga. Dos anys després, també, amb el TDK Manresa, any 1998. Per cert, aquella copa amb Salva Maldonado a la banqueta.
Ha estat bé recordar-ho. Albert, gràcies.
Una abraçada, que vagi bé.
Parlem ara de Motor Esports Cope amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Perquè el circuit de Catalunya està venent entrades amb la intenció de que els grans premis de Fórmula 1 i de motociclisme d'aquesta temporada es puguin celebrar en públic.
Sí, sí, esa es la idea. De hecho, la venta de entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 y de motociclismo que se celebrarán en el circuito de Barcelona-Cataluña va mejor de lo esperado, según nos dicen. Para esas fechas se prevé que los efectos de la pandemia hayan descendido notablemente, especialmente gracias a la vacunación. Es por ello por lo que en el circuito son optimistas con la presencia de público, a pesar de que, lógicamente, habrán restricciones y se tomarán medidas anti-COVID. En este sentido, solo se han puesto a la venta tickets para las 9 tribunas del circuito. Para la zona de Pelús no habrá entradas por motivos de seguridad, lo que significa que las expectativas son de entre 35.000 y 40.000 espectadores, o sea, un 50% menos de una asistencia habitual. Lo explica José Luis Santamaría, director del circuito, en declaraciones a Sportscope.
Es nota que la gent té il·lusió per tornar i estar en contacte amb el món del motoresport un altre cop, no? Hem pres totes les mesures que corresponen. Estem amb el tema de distanciament i després estem treballant també amb la Generalitat per acabar de polir el protocol que vam establir en un principi. Hem creat una sèrie de bombolles i només hem sortit a la venda amb l'entrada de tribuna perquè és la forma que podem controlar més bé el públic assistent.
Estas medidas están a expensas de modificarse según evolucione la pandemia. Y a la mejora de la situación sanitaria hay que añadir el retorno de Fernando Alonso a la Fórmula 1 con Alpine y el estreno de Carlos Sainz con su nuevo Ferrari.
Estem molt expectants i contents també de la tornada de dos cracs com és el Fernando Alonso i el Carlos Sainz. I això esperem pues, que també animi molt a tots els espectadors a comprar entrades i venir aquí a disfrutar amb aquest gran premi que tindrem el 9 de maig.
El Gran Premio de Fórmula 1 se disputa el 9 de mayo y el de motociclismo el día 6 de junio. El año pasado se celebraron los grandes premios en agosto y septiembre, pero a puerta cerrada por la COVID.
Gracias, Juan.
Vaya bien.
I atletisme. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
La tenim ja llista pels europeus d'atletisme en pista coberta.
37 atletes, 18 dones, 19 homes que defensaran el primer cap de setmana del mes de març les 6 medalles que vam assolir a Glasgow ara fa 2 anys. 3 d'or, 2 de plata i 1 de bronze. 4 atletes catalans dintre d'aquesta llista. 4 bons atletes catalans, eh? Esther Guerrero, Maria Vicente, Adel Metxal i la tanquista Xenia Benach, una de les revelacions de l'últim campionat d'Espanya, que han entrat en aquesta convocatòria de 37 per clubs. El Futbol Club Barcelona aporta fins a 7 representants. És a dir que des del proper cap de setmana, el primer cap de setmana del mes de març, doncs s'intentarà revalidar, sobretot amb les figures, Peleteiro, Ureña, i arriba la bona actuació de la fa 2 anys al Regne Unit.
Doncs tu remates, Gil.
Jo remato i Suso. És dubte al Sevilla. Pel Sevilla-Barça de Lliga i també possiblement pel de Copa, informa Víctor Fernández, muy complicado el concurso de Suso en estos partidos. Baixa que s'afegiria a les d'Ocampos i Acuña. Leonardo, el director esportiu del PSG, ha dit a Radio France Bleu, és partner del club, eh? La renovació de Neymar està encaminada. La de Mbappé està menys clara. La companyia francesa Soraré, participada per Gerard Piqué, ha incorporat a Antoine Griezmann com a nou inversor en una recaptació de 40 milions d'euros de capital, i Rafa Nadal és baixa pel proper torneig de Rotterdam, no supera els seus problemes d'esquena, posa en perill el número 2 mundial. UEFA Europa League, avui Manchester Real Societat, Nàpols Granada, Villarreal Salzburg, els companys de Mundo Deportivo trien Joan Mir i Laia Sanz com a millors esportistes del 2020.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, quin és el problema de l'equip? Físic 4%, mental 21%, falta d'actitud 26%, futbolístic 49%. En clau espanyol, aquí donaríeu cabuda contra l'Sporting, Melendo 57%, Mérida 21%, Vadillo 22%. Més esports a les 7 i 10, a la Linterna Catalunya, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.